Escolta la veu dels llibres a RAC+1. Explica'm històries. Amb Nextory, la teva plataforma d'audiollibres. Amb Laia Flores.
Des d'èpoques immemorials, els humans tenim la necessitat d'explicar i escoltar històries. Bé per aprendre, entretenir-nos, tornar-les a explicar o relaxar-nos i adormir-nos. L'art ancestral d'explicar històries ens serveix per evadir-nos de la realitat i viatjar amb la imaginació a un lloc invisible i paral·lel entre allò que veiem amb els ulls i les imatges que corren pel nostre cap mentre ens endinsem en un fil que ens atrapa. En aquest estat metafísic entre el món real i l'imaginari, on ens porta la veu de les històries, és on comencen els millors viatges.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions d'anys.
Encara que la Filomena tingui el peu més gros, encara que la Remei les vagi perdent...
Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa forta...
A veure, dos vespres cada setmana, jugaven a escacs.
Vulgarment, esponja marina, és l'animal menys intel·ligent del món aquàtic.
Els voltants de la boca els veig com un començament de rialla.
Perquè us feu una idea, un audiollibre és com un conte molt ben explicat, però en comptes de durar uns minuts, la veu captivadora del narrador et pot embruixar durant hores i hores. A més, l'audiollibre et permet llegir un llibre a qualsevol lloc i mentre fas qualsevol cosa, perquè només necessites el mòbil i uns auriculars. Diguem que és la versió segura de caminar pel carrer amb un llibre al davant, sense patir pels fanals, pels vianants i per tot allò que trobes pel camí. I aquesta és precisament la clau del seu èxit. Segons dades del baròmetre de lectura del Ministeri de Cultura, el darrer any el consum d'audiollibres s'ha duplicat i actualment un 5% dels espanyols n'escolta freqüentment. Però si tu encara no formes part d'aquest 5% i tot just aterres en el món dels audiollibres, benvingut. En aquest episodi just parlem amb algú que també fa poc que els ha descobert i en aquest cas ha viscut l'audiollibre des de dins, literalment. Ell és el periodista i escriptor Toni Cruanyes, que acaba de publicar la seva segona obra, La Vall de la Llum, i s'ha tirat directament a la piscina dels audiollibres per narrar la seva pròpia història que trobareu a Nextory.
I a l'altre extrem del ventall d'edat, en un racó, l'home menut i ara ja cansat, patriarca simbòlic de la família, el besavi Joan. Ell sí que havia suat literalment tota la vida per portar menjar a casa, fruit de la vinya i del treball dels homes, com repetien cada setmana a missa en la consagració del vi.
Hola, Toni, benvingut.
Hola, què tal?
T'has tirat a la piscina dels audiollibres, però hi havia aigua, val a dir.
Sí, sí, sí. De tota manera, se'm fa estrany encara de sentir-me a mi mateix llegint el llibre que he escrit jo i que, a més, parla de la meva família, per tant, parla una mica de mi, també. Per tant, llegir-lo en veu alta és com realment tancar un cercle d'aquest procés que ha estat aquest llibre, sí.
Clar, perquè per mi la part màgica d'aquest audiollibre és que tu estàs explicant amb la teva pròpia veu una cosa que tu t'han explicat abans, també, de viva veu, el teu avi o la teva família.
Totalment, és tradició oral en el més pur estil del que s'ha fet tota la vida, realment, realment.
T'esperaves fer l'audiollibre?
No hi comptava. Segurament perquè també no estic encara basat no llegeixo habitualment amb audiollibres, és a dir, que encara m'agrada molt i part del gaudi que tinc de la lectura és justament el de fer-ho amb paper. Tampoc en pantalla, sinó en paper. Ho he fet i ja t'ho explicaré ara, perquè sí que algunes històries he tingut com a oient, com a usuari d'audiollibres, però no era la idea que tenia jo d'aquest llibre. I clar, quan m'ho van proposar, perquè ja saps que això normalment hi ha locutors especialitzats amb bones diccions i unes veus extraordinàries, la teva mateixa, per exemple, Laia, que t'ajuden molt en aquesta màgia que és el fet de deixar-te portar per un fil de veu, no? No hi ha res més, és la veu que et porta. Clar, en el meu cas, evidentment la meva experiència fent telenotícies, la gent està acostumada a la meva veu i jo també estic acostumat a llegir en públic, no? Però, clar, és una història diferent, una manera de fer diferent. Segurament si no fos perquè és un llibre meu i molt propi, no m'hauria atrevit a fer-ho.
Aquí també està una mica la gràcia. Quan et dediques a narrar un audiollibre, si tu no l'has escrit, com passa sovint, no?, t'has d'empapar molt d'aquella història per entendre-la, però tu aquí ja tenies mig camí fet, bé, més de la meitat, perquè ho has escrit tot tu. Quines dificultats t'has pogut trobar o què creus que ha sigut més difícil d'aquest procés?
Jo diria que la lectura de l'audiollibre ha estat molt fàcil perquè era molt planer. Crec que també el llibre buscadament està escrit en un llenguatge planer. En alguns moments, algunes paraules, potser a algú li sonen llunyanes, però per mi són paraules molt properes perquè és el vocabulari que fèiem servir a casa. Parlem de la vinya, parlem de les coses, els estris de cuina, del taller, de lampistes de casa, de noms de gent que m'és molt familiar, de carrers i una geografia molt concreta, que és la del meu poble. Per tant, per mi és molt fàcil, no era una dificultat en aquest sentit, tècnica de la lectura, i sobretot l'èmfasi, la intenció que hi havia al darrere de cada frase, jo la coneixia, la conec millor que ningú.
I la part potser també que t'ajuda molt és que tu treballes amb la veu. Ja estàs acostumat a comunicar amb la veu, no? Que és, com bé dius, és el més complicat a l'hora
sí,
de...
Sí, però jo t'haig de dir que quan jo vaig estudiar periodisme, jo vaig estudiar periodisme perquè volia fer premsa escrita en aquell moment. El que passa és que en les pràctiques em vaig adonar que se'm donava bé la televisió i en bona part també la ràdio, l'expressió oral en directe. Però quan vaig començar a TV3, al principi no em deixaven posar veus, perquè tenia una veu molt de nen, una veu molt infantil, i tot i que la dicció era correcta, no tenia una bona veu. Per tant, això també va ser una mica traumàtic per mi, perquè vaig triar el camí de l'audiovisual pensant que m'aniria bé per això, i el primer que m'han fet va ser prohibir-me posar veus, i clar, des d'aleshores fins ara ha plogut molt, i ara, clar, la meva veu doncs és la més escoltada a Catalunya quan la gent posa la televisió. Per tant, aquest procés de maduració és de molts anys, no és d'avui per demà.
No, clar, i també compenses amb la imatge, que comuniques amb el teu llenguatge no verbal i amb la cara, no?
Clar, això és molt diferent de l'audiollibre. Aquí sí que és un element aquest que potser en aquest sentit no sóc molt destre i no sé, crec que segurament ho deu compensar el fet de l'autenticitat de ser el qui ha escrit aquestes paraules, compensa que alguns matisos, alguna part de teatralitat que és necessària també en l'expressió oral en què només arriba la veu, segurament això jo no ho sé fer prou, però compensa l'altra vessant, aquesta vessant de parlar més des del cor, sincerament.
Perquè tu aquesta història, més enllà d'escriure-la, l'havies explicat abans fora del micròfon de l'audiollibre?
Clar, part de la història sí, una altra part no, perquè aquesta història, aquest llibre, és la vida del meu avi i de la meva família. De fet, ens n'anem fins a 150 anys enrere, per tant, parlem de l'avi, dels besavis, dels rebesavis, i algunes històries s'havien explicat a prop de la llar de foc, en moments familiars, no? Com grans festes, recordar la gent que ja no hi eren, amb anècdotes que després reprodueixo. Aquestes anècdotes, aquestes històries familiars, les havíem parlat moltes vegades. Però també és cert que buscant informació sobre el meu avi ens hem trobat sorpreses, i algunes sorpreses les hem vist per primera vegada escrites en aquest llibre i, per tant, també verbalitzades, expressades en veu alta per primera vegada.
El que m'ha cridat molt l'atenció del llibre precisament és això, i és que et despulles. Vull dir, fas un retrat amb molts prismes diferents de tota la teva família, que hi ha moments que com a lector o com a escoltador de l'audiollibre penses, Déu meu, està explicant aquí una de coses de la seva família que potser algú mateix de la família no ho sabia i les està descobrint al llibre, oi?
Sí, el llibre l'hem fet consensuadament amb la meva família, és a dir, que per tot el que explico tinc el permís de les meves ties, del meu pare, per explicar-ho. És cert que és un exercici de molta honestedat, penso, familiar, però també penso que l'homenatge al meu avi és molt més fort si és sincer que si es queda en les beceroles, no? O en la superfície. En aquest sentit, crec que, a més, el que ha passat a la meva família és el mateix que li deu haver passat a pràcticament totes les famílies de Catalunya. La meva no és una família molt excepcional. El llibre no parla de grans aventures, sinó justament de les petites històries que s'han viscut als pobles, que, a més, durant el segle XX, la història en majúscules ha passat pels carrers de tots els pobles del món amb les seves repercussions i amb les seves misèries i amb els seus moments de glòria familiar i de glòria individual, de petits heroïsmes, no? Que durant la guerra especialment o la postguerra, moments en què s'ha passat fam, moment en què la gent s'ha hagut d'ajudar molt uns a altres, els veïns, clar, doncs això també han estat petits moments heroics. Clar, jo crec que el que jo podia aportar era aquest nivell de sinceritat, despullar la història de la família, perquè en el fons és la història de tantíssimes famílies.
Clar, i no ho dubto, eh? No m'imagino aquí la família de Toni Cruanyes llegint el llibre i pensant, Déu meu, que ha escrit, això no ho podia dir, perquè tampoc crec que tu ho fessis, però sí que és veritat que com a lector tens aquesta sensació de dir, uau, està explicant amb ets i uts tot.
Clar, hem parlat d'això molt amb les meves ties i el meu pare i amb els meus cosins. La meva gran pregunta és, al meu avi li hauria agradat el llibre? El meu avi va morir fa poc més de 2 anys i la seva mort és el motor de donar forma finalment a aquest llibre, que eren documents, papers, fotografies que teníem amb calaixos, i la mort de l'avi durant la Covid i per tant amb una sensació estranya, no?, d'una tristesa evidentment que provoca sempre la mort d'algú, però sobretot aquest allunyament de les setmanes prèvies, no?, de no poder-se acomiadar bé, de no poder fer un bon funeral, un bon homenatge, em van portar a escriure aquest llibre. Però clar, ell ja no hi és. El que hem explicat d'ell, explicat jo crec amb molta tendresa i amb molta estimació, sí, però és el que ell hauria volgut que se sabés. Jo penso que sí, jo penso que estaria content. Potser una mica avergonyit perquè, clar, la seva fotografia ara mateix, de quan era petit, que és a la portada del llibre, a la coberta, està de tots els aparadors de les llibreries de Catalunya, i crec que això segurament li hauria provocat una certa, no?, l'hauria intimidat veure's ell mateix tan reproduït tantes vegades, o ara mateix a les lleixes de tantes famílies, no? Jo crec que això potser li hauria fet una mica de timidesa, això l'hauria sobrepassat, però no pel que explico el llibre. Crec que, a més, el meu avi va tenir una vida que en aquest sentit va ser molt honest amb el que es va anar trobant i com ho va afrontar. Per mi, la manera que ell va viure és un exemple també de vida per mi, i m'agradaria que ho fos pels meus fills.
I pel que tu expliques al llibre també, el teu avi tenia una mica com aquest coquet de voler explicar la seva vida, no? Perquè t'ha ajudat, entenc molt, les anècdotes i tot aquell coneixement oral que tu has anat heretant de tota la família. Has fet molta investigació, això no ho dubto, però ell també et va fer una mica de feina perquè, bé, ho expliqueu tu, però ell va escrivia tot,
sí,
això.
El meu avi tenia una vessant de les seves moltes coses que li agradava fer. Li agradava la història i la història local. I va escriure, quan estava jubilat, va escriure molts articles d'història local. Li agradava molt llegir, buscar els arxius municipals de la parròquia, i va fer-ho no només a nivell local, sinó més allà, comarcal també, no? En part buscant els orígens de la nostra pròpia família, però també altres elements que ajuden a explicar la història del poble. Per tant, ell ja tenia moltes coses escrites, algunes publicades a la revista d'història local, i la barreja de tot això, més una part que no estava pensada segurament per ser publicada, però sí per deixar-ho com a llegat, que té més a veure amb la seva història, amb el seu naixement, amb els seus pares, amb alguns elements que ell jo crec que volia deixar constància per als que vindríem després.
I això tu t'has encarregat d'agafar-ho tot i explicar-ho a les futures generacions ara.
Totalment. Aquest és el propòsit final d'aquest llibre. Aquest llibre l'he fet perquè necessitàvem consolar-nos per la mort de l'avi. L'he fet com un homenatge pensant en ell i, per tant, pensant en nosaltres. Però, en el fons, crec que a mi em passa una mica com el meu avi, que també m'agradaria deixar un petit llegat per als que venen després. I aquest llibre és claríssimament un llegat pels meus fills.
I per això jo crec que funciona tan bé. Com deies abans, tots podem empatitzar amb la història del teu avi, perquè al final és la història del recorregut de tota una família a l'últim segle, que tots tenim una persona, afortunadament, com el teu avi a la nostra vida, que ens remet a aquesta història, no? Un avi, un tietavi, una tietàvia. Hi ha coses del llibre que m'han despertat molta curiositat, perquè tu expliques que el teu avi ve d'aquella generació que els homes no s'expressaven, no? No comunicaven. Jo, per exemple, com a neta, que adoro a la meva àvia també, i m'agradaria que fos eterna, com tots els avis haurien de ser, això és així, a vegades penso, m'agradaria molt recopilar totes aquestes històries i explicar-les d'alguna manera, potser no escrit, potser a la ràdio, no ho sé. Però sí que és veritat que a vegades són hermètics, costa que t'expliquin segons què o que es despullin dels seus sentiments.
Jo crec que hi ha una part, sobretot en els homes, segurament en les dones també, perquè té a veure amb la generació, amb les circumstàncies viscudes,
sí,
la gent que va viure la guerra d'una manera molt especial, perquè van passar coses molt greus que en alguns casos prefereixen oblidar, i fins i tot alguns sentiments que poden tenir a veure amb l'odi o amb la rancúnia que no volen traspassar als seus fills i als seus nets. Jo crec que això explica una part del silenci. Però una altra també té a veure amb l'educació moral de l'època, i per tant moltes de les nostres intimitats o de les coses més prop del cor, diguem-ne, no? De tot allò que té a veure amb sentiments, amb expressar-los en veu alta, no hem estat educats per fer-ho, o comencem a estar educats per fer-ho ara, no en la seva època. Jo en aquest sentit crec que, clar, hem de perdonar que els nostres avis o els nostres pares fossin incapaços d'expressar-nos els sentiments d'amor que claríssimament tenien i, en canvi, ho fessin de maneres doncs, molt, no sé, molt diferents de la que un es pensaria, no? De vegades un acte d'amor pot ser, per part d'un avi, preparar-te un bon pa amb tomàquet,
sí,
no? O tenir la llar de foc a punt per quan arribes tu i perquè tu amb els teus amics després gaudeixis d'allò que t'ha preparat, no? Són aquestes coses les maneres de dir una cosa tan senzilla com t'estimo, estic orgullós de tu, m'agrada el que estàs fent, em fa feliç veure com creixes i com ets un net o una neta sa, intel·ligent, despert, no? Clar, expressar això, que moltes vegades pot ser reconfortant també, no? Però jo crec que no estaven educats per això.
I de fet el llibre toques temes que eren força, diguem, no sé, tabú per l'època o delicadets. Parles de sexe, bé, tractes molts temes, homosexualitat, les parts més cruentes de la guerra o les relacions entre pares i fills, que són coses que a vegades costa molt de tocar. Això el teu avi t'ho havia explicat directament a tu o aquí has hagut de fer un exercici de recerca més important?
Hi ha una part que ens havia explicat molt. Jo crec que durant la guerra va marcar molt aquella generació i la gent que ho va viure a la rereguarda. En aquest cas, el meu avi no va anar a fer la guerra, sinó que ell, amb 12-13 anys, era a Canet, al poble, i havien de sobreviure com podien. A més, un poble que ja començava a ser industrial i, per tant, en el moment en què no hi ha producció i no hi ha amb qui comerciar, no tens res per menjar. Ja et perds la base, no tens ni res amb què escalfar-te, ni res per emportar-te la boca. I llavors el recorda que hem passat molta gana de les coses que no et creuries que vam arribar a menjar.
Clar.
Això ens ho va explicar. D'això no havíem parlat vegades. En canvi, hi ha altres coses que tenen més a veure, doncs, això, amb, per exemple, una història que el meu avi havia intentat amagar, que és que el seu pare es va jugar en unes cartes, en una partida de cartes, la propietat de la casa. I després ell, justament en plena postguerra i amb les dificultats d'aquella època, va haver de refinançar la casa sencera, que és on també tenien el taller, i per
Déu
tant el mitjà de vida d'ell i de diverses famílies que eren els que treballaven en el taller. Per tant, i això ell va intentar no explicar-nos-ho perquè s'estimava molt el seu pare i li semblava que això podia a ulls nostres invalidar-lo o com a persona, o que li tinguéssim algun tipus de rancor o algun tipus de tírria per això, no? I va intentar passar molt de puntetes per sobre d'això. Això sí, quan va arribar el moment, va voler deixar-ho per escrit, i de fet, fins i tot consta en les escriptures de la casa, aquella rehipoteca que va haver de pagar el meu avi. Hi ha unes quantes cosetes que crec que sí que no, que ell no va explicar. Per exemple, que el seu cosí era homosexual, jo el vaig conèixer, i era ja un senyor de molt gran, de 80-90 anys, i ell sempre deia, no, l'Eduardo torna a Barcelona, perquè venia sempre per la festa major, per Nadal, però tornava sempre a Barcelona, no es quedava a dormir a Canet, amb la família, perquè, diu, és un solter empedernit, ja saps, té les seves coses, s'ha acostumat a la seva vida. En realitat era perquè era homosexual i tenia la seva parella, i això el meu avi no havia arribat a dir. En canvi, sí que havia explicat les anècdotes, les històries de quan eren joves, i va descobrir l'homosexualitat del seu cosí, justament fent el servei militar, i de la reacció que això li va provocar, i jo després he estirat el fil i he intentat buscar més i he intentat explicar més context sobre el que devia passar aquella època i com devia viure l'homosexualitat al cosí del meu avi.
Això que deies de la portada abans, que el teu avi potser tindria vergonya, no?, de ai, que m'estan veient aquesta foto, t'he de dir que em sembla un nen molt bufó i que la portada mateix del llibre, que això ho trobeu tant quan teniu el format físic com quan aneu a Next Story i escolteu l'audiollibre, veureu la portada. Realment aquesta foto és un retrat perfecte del que trobes dins del llibre. A mi m'agrada molt mirar-me les portades dels llibres perquè sempre, a vegades, hi ha un personatge que no te l'acabes d'imaginar i en aquest cas sempre vas a la portada i penses, ah, potser és aquesta dona que surt aquí, potser és aquest home. I és un exercici que jo he fet molt mentre escoltava el teu audiollibre d'anar a la portada i pensar, és aquest el seu avió i segurament crec que és un resum perfecte del que us podeu trobar.
Jo estic molt content d'aquesta fotografia, sí, perquè a més el meu avi, com un nen petit, que deu tenir aquí 4 anys, 5 anys, 6 anys, potser,
sí,
no? Sí,
potser 6
anys
sí.
Més aviat, doncs mira la càmera, desafia una mica amb una mirada que a la vegada és molt innocent, no? I el veus amb ell, amb els seus pantalons curts, tot vestit de blanc, molt clenxinat, no?
Molt de l'època.
Molt de l'època. La meva besàvia està dreta i malgrat que la relació que s'estableix amb el pare i que explico ella és un personatge fortíssim, però aquí apareix una miqueta de costat, ja de forma volguda, i després el personatge del llaunaret, que és segurament el més cràpula de tots els personatges de la família i que per això també és més divertit i a la vegada també t'aixeca molta tendresa,
sí.
Doncs és el que està al centre. Sí, sí, estic molt, molt content d'aquesta fotografia, i igual que la veu és la que transporta les paraules, moltes vegades la imaginació ve ajudada d'algun element gràfic que et pot servir perquè aquesta imaginació s'arreli a algun lloc, no?
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. I en el teu cas, el que dèiem, haver viscut tot això et deu haver ajudat molt més a projectar-ho en l'audiollibre, perquè igual que quan llegeixes, quan el fas, t'has d'imaginar els personatges. Tu ja els coneixies tots, ja saps com parlen, més o menys. Potser alguns no els has conegut en vida, no?
Sí.
Però te n'han parlat molt, has tingut moltes referències.
Sí, jo en aquest sentit crec que el fet d'explicar-ho amb veu alta, que la gent ho pot escoltar de la meva veu, i afegeix un element segurament d'intencionalitat en cadascuna de les frases, que és, clar, és imperceptible a l'hora de llegir-ho. Hi ha una part, sempre quan algú llegeix un llibre, és quan s'acaba l'acte de comunicació que comença amb el que està a casa seva escrivint, no?
Sí.
O fins i tot abans d'escriure ja comença, no? Un acte de comunicació necessita de dues parts, i l'altra part, que és l'escoltador o el llegidor, perquè ens entenguem, té una part important a fer. Quan es fa la lectura, hi ha un exercici que demana més mecànicament per part del lector, però també, no només mecànicament, sinó també hi ha una part d'imaginació extra. Quan ho escoltes, hi ha una miqueta menys de feina que has de fer tu com a oient, perquè qui t'ho està posant l'èmfasi, qui t'està posant aquella intencionalitat al darrere de cada frase, ja t'està ajudant en aquest acte de comunicació. Per tant, trobo que segurament és encara més precís la meva intenció en la lectura en veu alta del llibre que deixar-la escrita negra sobre blanc, pàgina rere pàgina, en el format tradicional del llibre.
I que igual que passa amb la portada, quan escoltes l'audiollibre, tota l'estona, almenys em passava a mi, un pensament recurrent era: ostres, en Toni Cruanyes és el net, és el besnet, està explicant això. Vull dir, hi ha aquest punt d'atreviment de dir-ho en veu alta. Una cosa és escriure-ho, però com bé dius, això després es queda a l'ordinador i tu ja desentens, no? El paper se'n va sol, doncs, a publicar. Però quan estàs escoltant, ets tu directament qui interpel·la el lector o l'oient. Aleshores, sí que genera aquella sensació de dir, mare meva, el que està dient, no? La història de la seva família. I per això és un exercici molt recomanable d'escoltar l'audiollibre. T'has trobat molt bona crítica per part del llibre La Vall de la Llum. Felicitats, vull dir, és un llibre molt xulo que merescudament ha rebut molt de reconeixement, però a nivell d'audiollibre, algú de la família, algú que coneguis, l'ha escoltat i què t'ha pogut dir?
L'han començat a escoltar dos amics meus i el meu pare, i els hi ha agradat, clar, els ha agradat, sí. Clar, ells ja coneixien el llibre,
clar.
Ja el coneixien, i en el cas del meu pare, de memòria gairebé, pobre, perquè m'ha ajudat molt en tot el procés, i clar, però també hem volgut escoltar-ho, i els ha agradat. És com dèiem, no? És un exercici més dintre d'aquest element de comunicació que és, en el fons, un homenatge a l'avi i a la seva vida.
T'agradaria repetir l'experiència de l'audiollibre?
Sí, a mi m'ha agradat. Jo crec que, clar, llegir el llibre d'algú altre, jo crec que pot ser divertit. Jo ja faig una feina molt concreta i que és la meva passió, que és el periodisme. Això és una a més, i a més amb els meus nens petits i tota la meva història familiar. Ara
prou
mateix,
feina.
Prou feina tinc. Però crec que seria molt divertit poder-ho fer. El que sí que si es dona el cas, m'agradaria tornar a fer, és que si torno a escriure un llibre, doncs de poder-li posar veu jo mateix a les meves paraules.
I ja tens alguna idea d'algun llibre que estigui coent-se?
A mi m'agradaria, però és que ara mateix ho tinc complicat a nivell familiar, ja ho saps que el Telenotícies cada dia és una feinada, a més és esgotador físicament, i el meu horari antifamília del Telenotícies vespre m'obliga justament els caps de setmana i els matins a primera hora a estar molt, molt, molt present amb la família. Per tant, sí que tinc dues o tres idees de coses que podria explicar, alguna nascuda fins i tot d'aquest llibre, no? Perquè hi ha històries de molta gent que m'ha vingut a explicar a mi el meu avi li va passar això, m'agradaria poder-ho explicar, o a mi la meva àvia, o gent que va conèixer els seus avis, o els seus pares van conèixer els meus avis i m'han explicat més coses. Seria bonic estirar aquest fil. De tota manera, si algú s'anima a fer-ho, jo estic disposat a deixar tot el material i algú que ho pugui fer, que tingui més temps i segur que trobarà la traça per fer-ho. Però si no, seria un exercici que m'agradaria poder fer més a llarg termini.
Per un segon volum.
Podria ser, no ho sé, veuríem. Seria, clar, no seria la història del meu avi, que ja ho he explicat pràcticament tot, però sí històries familiars relacionades amb un període similar i amb històries d'altra gent. Clar, la Vall de la Llum, en el fons, fa referència a Canet de Mar, i és veritat que la columna vertebral d'aquest llibre és el meu avi, però hi ha moltes històries que tenen a veure amb altres famílies del poble i que podrien donar, cadascun d'ells podria donar per un llibre sencer. Potser no m'atreviria a fer-ne tants de llibres sobre coetanis del meu avi, però alguna història més coral de diversa gent vinculada al poble o a aquesta època trobo que tindria molt sentit, i encara t'hi diré més, vinculat a les dones d'aquesta època, no? Crec que escrivint aquest llibre me n'he adonat. No he sigut a temps de corregir-ho, perquè la idea inicial era, i al final és, la història del meu avi.
Clar.
Però hi ha moltes dones que apareixen com a personatges secundaris que mereixerien tant o més que el meu avi un llibre explicant la seva història.
Doncs estarem molt pendents de l'escrit i de la versió audiollibre si arriba en algun moment. Moltes gràcies, Toni, per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
La Vall de la Llum, narrada per Toni Cruanyes, la podreu escoltar a Nextory. Si encara no coneixeu el patrocinador d'aquest podcast, sapigueu que és la plataforma amb la selecció més gran d'e-books, audiollibres i revistes en una sola aplicació. A Nextory trobareu tots els vostres llibres preferits per llegir i per escoltar amb un sol clic. A més, com a oients d'Explica'm Històries, teniu 45 dies de subscripció gratuïta registrant-vos a nextory.es/RAC45. Ens tornem a escoltar a la propera història.
Tot capítol té un final. RAC+1 i Nextory t'han ofert Explica'm històries, amb Laia Flores.